Els dimecres obrim el capó de la ciència a la caravana.
Vinga, va, a punt d'arribar a 3:15 de la tarda. Això vol dir que seguim a la caravana i amb la caravana en marxa perquè arriba l'hora d'obrir el capó de la ciència, Nina.
Sí, Joan, i avui ho fem per parlar de l'art i la tècnica de dissenyar, projectar i construir edificis i espais públics, l'arquitectura. I ho fem centrant-nos en una data, el 3 de desembre, aquest proper diumenge, que és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Avui a la caravana volem aprendre com és l'arquitectura i com és la clau per una bona mobilitat d'aquestes persones. A més, enguany, les Nacions Unides han escollit un tema en concret per al Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat: les solucions transformadores per a un desenvolupament inclusiu, el paper de la innovació per impulsar un món accessible i equitatiu. És per aquest motiu que parlem d'arquitectura accessible amb Miquel Zuzuma, arquitecte especialista en accessibilitat, assessor de l'Ajuntament de Barcelona i vocal de la Junta del Govern del Col·legi Oficial d'Arquitectura de Catalunya.
Miquel, què tal? Bona tarda.
Què tal? Com estem?
Si me pusieran tu piel para escaparme contigo, para volver a creer, para encontrar el camino, como volaba tu alma, como encontró su destino, si me pusieran tu piel.
Vinga, va, comencem a parlar de l'arquitectura accessible. Miquel, de què parlem quan parlem d'arquitectura accessible i per què és tan important?
Quan parlem d'arquitectura accessible, en el fons, el que estem parlant és que l'arquitectura sigui per tothom, que no hi hagi cap element d'aquest edifici, que pot ser públic o privat, que faci que alguna persona no pugui gaudir-ne o utilitzar-lo.
Entenc que per això es diu que l'arquitectura accessible precisament democratitza l'espai, no?
Totalment. Quan un edifici és accessible vol dir que és per tothom. Això vol dir que estàs ja generant que qualsevol persona pugui pues, aportar-hi o això, o poder gaudir-ne en el cas de ser un equipament públic. Mm.
Quan parlem d'accessibilitat i d'inclusió, per qui estem construint? És a dir, estem construint per persones cegues, per persones amb cadira de rodes, per una persona que s'ha trencat una cama, per exemple, per tot aquest tipus de gent, a la vegada?
Ui, i tota la que no et pots ni imaginar. O sigui, vivim en una societat tan complexa i tan rica que cada vegada, jo que em dedico a l'accessibilitat, cada vegada conec més gent que es beneficia d'una ciutat que sigui accessible per tothom. Perquè parlem d'una qüestió accidental que pot saber-te fer mal i llavors et mous amb una miqueta més de torpesa, amb una miqueta més de lentitud, però també pot ser una persona major, o pot ser una persona que està passant per una operació concreta a la vista. Vull dir, a vegades parlem de persones cegues o persones amb discapacitat visual i no té per què ser una cosa permanent i estable, sinó una cosa que passa en un moment de la teva vida i que si la ciutat... Bueno, és quan te'n dones compte de veritat que la ciutat potser encara té deures pendents en accessibilitat.
Ara en parlarem de tot plegat, però pel que deies entenc que quan parlem d'arquitectura accessible no només parlem de suprimir allò que en diem barreres arquitectòniques, sinó que va més enllà, no?
Clar, quan parlem de... Si parlem d'una ciutat que ja està feta, diguem-ne sí que ens trobarem que els edificis modernistes o els edificis més antics tenen, per la seva forma de com es construïen o per les necessitats d'aquell moment, són d'una determinada manera. Ara, a dia d'avui, tenim unes altres necessitats, vivim més anys, tenim altres necessitats que hem d'adaptar. O sigui, aquest edifici que ja existia l'hem d'apanyar una miqueta perquè pugui ser accessible. Però, en canvi, tots els edificis que es fan nous ja parteixen d'un altre concepte, que és més parlar de disseny universal.
Disseny universal, eh?
Sí, el disseny universal ve a ser que una cosa serveixi al màxim de persones. Que no vol dir que tothom hagi d'utilitzar aquest edifici de la mateixa manera, sinó que tots el puguem utilitzar d'alguna forma.
Vale. Què es té en compte a l'hora de dissenyar arquitectura inclusiva?
Pues ho has de tenir en compte tot. Has de posar-te en el cap, has de tenir... Jo crec que una de les qualitats més maques d'aquesta especialitat és l'empatia. Perquè has de tenir la ment molt oberta a tota la diversitat que et pots trobar i el que comentàvem, una cosa més puntual, una cosa més, més permanent, i sobretot tenir en compte d'on ve aquesta persona. A vegades nosaltres pensem, ai, vull, mira, aquesta biblioteca té un graó, mira, aquesta persona no hi pot entrar. Però a vegades és aquesta biblioteca i aquesta estació de metro i aquest supermercat. I hem d'entendre que és un dret, l'accessibilitat universal, que hem de lluitar per ell, i en la mesura que es pugui, perquè com deia, hi ha edificis molt antics que difícilment els convertirem en 100% accessibles, però la tecnologia, les reformes, es poden fer moltíssimes coses que hem d'anar fent entre tots.
T'ho pregunto diferent, Miquel. Quina és la base d'una estructura o d'un espai accessible, arquitectònicament parlant, com ha de ser?
En el fons hem d'aconseguir que la cadena que és des de que estic al carrer, bueno, des de que estic a casa meva fins que faig el que vulgui anar fent aquest edifici, que es pugui fer, que jo pugui fer-ho. Llavors hem de pensar en com entrem en aquest edifici, com ens mourem per dins l'edifici, si és una biblioteca, pues, com em parla la bibliotecària o el personal per donar-me el llibre, com retorno jo aquest llibre. Llavors és un pensament molt global que té en compte totes aquestes baules de la cadena per poder garantir això.
Clara, ara estem parlant d'aquest tipus d'edificis que tenen en compte totes aquestes coses perquè tothom hi pugui entrar, però les tenim pocs presents la resta en aquest tipus d'infraestructures, sobretot en el món de l'arquitectura. Ja és comú que quan es va construir un edifici es pensi en tot això o encara cal feina?
Segur que tots els que ens esteu escoltant heu vist alguna vegada coses que sí que es noten. Hi ha coses d'accessibilitat que són molt cridaneres i que es veuen molt, com per exemple que tots els carrers, van de passar per un encreuament, a un pas de vianants, tenim un paviment al terra que és de botons o és de ratlles, que això indica les persones amb baixa visió com travessar-lo. Però en canvi, la part bona d'aquesta arquitectura inclusiva és que és invisible. O sigui, que tu no te'n dones compte i aquest edifici està preparat per tothom. Llavors, és molt important garantir això. I en el fons no crear recorreguts paral·lels. Si ens posem un moment si tu per qualsevol cosa vas en cadira de rodes i has d'entrar a un edifici, bé que voldràs entrar per la porta principal. No voldràs
Estaria
que et portin
bé.
No, mira, has de sortir fora, gires dos carrers, entres, et piques un interfonillo, et contestarà algú, t'has d'esperar una estona. I llavors l'ideal seria que fos invisible aquesta accessibilitat, que els edificis fossin inclusius i que tothom els pugui fer ús sense haver de donar explicacions ni sense haver de fer esperes ni grans peticions prèvies.
Per tant, per exemple, i ara no és que em vulgui ficar en algun concret, és que m'ha vingut al cap. Si anem al Palau Sant Jordi amb un concert, és normal, perquè tots els concerts ja ho posen, gràcies a Déu, aquelles files per persones que no poden caminar, que no poden caminar bé, amb cadires de rodes, que normalment són les primeres files del concert. Ara bé, si ens imaginem el Palau Sant Jordi, tot fa baixada amb escales. Per tant, inclusiu, encara que hi hagi aquest tipus d'entrada, l'edifici no ho és, no?
Allà hi ha molts reptes. I sí que és veritat que en els següents estadis que s'han fet, per exemple, una bona pràctica d'estadi accessible és el de l'Elèctric de Madrid, que com a l'accés es falla amb una cota intermitja, l'estadi és com que està enterrat sota terra, i quan la gent entra ja estàs a la meitat de la graderia. I allà hi ha unes places reservades per a aquestes persones amb mobilitat reduïda o amb diversitat funcional, que està perfectament integrat, no te'n dones compte, tot és molt més amable i molt més fàcil, i en canvi, doncs, amb el Palau Sant Jordi, com és un edifici que ja té uns anys, s'han hagut de fer adaptacions. Llavors s'han incorporat ascensors o s'ha fet... Hi ha un recorregut que t'han d'ensenyar o t'han d'acompanyar perquè arribis, però bé, no, a poc a poc anirem aconseguint cada cop ser més accessibles.
Ens ho deia abans la Nina i et deia, en parlarem de tot plegat. Tu ets assessor de l'Ajuntament de Barcelona.
Ah, correcte.
Sin tapujos, eh? Com està Barcelona en aquest sentit?
Barcelona, la frase que utilitzem és que és perceptivament accessible. Això vol dir que quan tu te la mires, comparat sobretot amb Nàpols o amb altres ciutats europees, és molt accessible. De mirada així, els nostres carrers són molt amplis, sobretot a l'Eixample, no hi ha gaire desnivell, tenim un panot maquíssim de la Floreta que és molt, molt pla i va molt bé per la mobilitat, però en canvi, quan ens posem a analitzar totes aquestes cadenes, això que dèiem de que la persona que està a casa seva ha de poder anar a comprar el pa, ha de poder anar al cinema, ha de poder fer la seva vida plena, aquí comencem a detectar coses, i hem pogut detectar-ne moltes d'aquestes coses amb el pla d'accessibilitat que s'està fent, es va començar el 2018 i acabarà el 2026. Llavors, en aquest pla d'accessibilitat, l'Ajuntament està analitzant tot. Hem analitzat tots els equipaments públics, una barbaritat de botigues privades de petit comerç, s'han analitzat més de 1.000 quilòmetres de carrers. Llavors, aquesta mirada el que fa és ara detectar tots aquests problemes de Barcelona, que en té, vull dir, sempre es trobaran coses, i com, sobretot, com canviar-les, o com fer un pla d'acció per en els propers anys anar fent canvis per fer-la més accessible.
Ara preguntava per Barcelona, però hi ha cap ciutat europea que tingui, que sigui el paradigma on emmirallar-nos?
Més que en Europa, es parla molt bé del Japó, per exemple. Sí, són ciutats que canvien molt ràpidament, que estan en constant evolució, i sobretot amb l'ajut de la tecnologia, moltes barreres arquitectòniques es resolen o amb una eina tecnològica o amb el paper de les persones, que és una cosa que jo volia parlar avui, i és que la botiga de barri que té un greu i no hi puc entrar, el bo que té és que té un dependent o un personal que et coneix del barri que sortirà fora a ajudar-te. O sigui, moltes vegades la persona pot solucionar moltes de les barreres que tenim, que són culpa d'un accident geogràfic o una topografia concreta, però les persones jo crec que tenen molta força perquè tots visquem millor.
Clar, quan parlem de persones, no sé si com a societat hauríem de fer també un canvi de xip, no? A l'hora de pensar en les persones i no parlar tant de disminució o de discapacitat de la persona, sinó més bé de la disminució o discapacitat que li produeix l'entorn.
Totalment. Quan parlem de discapacitat, que és un terme que cada vegada s'utilitza menys, perquè el que parlem és diversitat funcional o uh-huh. que tu com a persona et trobes en una situació de discapacitat, perquè no és culpa teva. O sigui, en el fons és, si l'entorn fos 100% accessible, jo no tindria cap diferència amb qualsevol altra persona.
Clar, entenc que és el grau el que m'incapacita.
Exacte, la culpa no és del grau. No que jo necessiti que hi hagi una rampa o que jo me'n mogui per aquest això, sinó que el problema és el grau. Llavors anem a culpar els verdaders culpables. I dins de buscar culpables, que no diguem culpables, diguem-ne gent que hi pot fer alguna cosa, uh-huh. de responsables, els arquitectes, jo crec que són una de les persones que tenen a les seves mans la capacitat de convertir a les ciutats en això, en entorns lliures de discriminació. Que la ciutat et convidi a gaudir-la, i crec que Barcelona és una ciutat que convida a caminar i a passejar, i que ens ve de gust anar als equipaments públics, que en tenim moltíssims comparat amb altres ciutats, i d'aconseguir això, que entre tots, amb l'ajuda dels arquitectes i de tot el personal de l'Ajuntament, que evidentment tota l'àrea de drets socials es volca amb aquests temes, pues de poder fer-hi feina.
Ara que parlàvem de persones, moltes vegades hi ha persones amb mobilitat reduïda que es queixen que la gent no respecta els seus propis espais ni la prioritat que en tenen per fer-ne ús. Com ens defineix això com a societat?
Tenim deures com a societat, sí, perquè crec que ens falta aquesta empatia que comentava a l'inici. El meu pare, primer, va en cadira de rodes perquè va tenir un ictus fa uns anys, i és el primer que quan estem al metro i ell necessita agafar l'ascensor, uh-huh. s'aparta per deixar passar primer a la resta de la gent, i jo li dic, però a veure, papa, que tu tens prioritat. I ell, clar, al final també jo em poso en el seu cap de dir, he de lluitar sempre? He de fotre bronques? M'he d'enfadar perquè em deixin pujar? Al final dius, pues mira, em prenc la vida amb més calma i evito conflictes, però no, ja m'enfado jo per ell, i no, i demano, al final la gent quan ho veu, és molts cops anem tan ràpid que no ens en donem compte de que hi ha una altra persona que ho necessita més que tu, i que en el fons fer escales a tots ens aniria, en general, millor per la salut, així que ho hauríem de fer.
Ja per acabar, sí que et volia preguntar, si m'ho permets, és pregunta més personal, però què et va portar a estudiar aquest tipus d'arquitectura?
Bueno, com us he avançat la resposta, el meu pare va tenir un ictus just quan jo estava estudiant arquitectura, i això em va fer veure que, bueno, i sense donar-me en compte, quan jo feia un edifici a la carrera d'aquests que fèiem d'inventats per practicar, home, jo ja el feia perquè el meu pare hi pogués anar, si no, quin sentit tenia? I això, junt a tota una nova corrent que hi ha dins de l'universitat, de potenciar això, de fer formacions en accessibilitat, doncs m'ha portat a anar especialitzant-me i treballar en aquest àmbit.
Miquel Zuzam, arquitecte, especialista en accessibilitat, assessor de l'Ajuntament de Barcelona i vocal de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya. Moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.